Què tal? Molt bona tarda, salutacions cordials. No és massa habitual utilitzar segons quins espais per poder dur a terme proves del món del motor. Bé, qui més qui menys n'ha sentit a parlar. El passat mes de setembre, l'Aquàtic, o el que queda d'ell, vaja, va ser un inèdit escenari per l'Aquàtic Sitges Race, aquesta gran prova que va guanyar finalment el pilot Ivan Cervantes, però que va tenir una acceptació brutal. Vaja, que com es diu en aquests casos, creiem que l'èxit va arribar a sorprendre a la pròpia empresa. En volem parlar i aprofitarem també aquesta conversa que mantindrem en els minuts que segueixen per parlar també de la futura creació d'un nou club relacionat amb el món del motor, l'Extrem Sitges Motoclub. Per parlar-ne de tot plegat, avui ens acompanyen aquesta tarda en Xavi Montornès. Xavi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Xavi León, Xavi, bona tarda. I el seu germà, en Sergi. Sergi, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? Escolteu-me, si em permeteu, comencem per aquí, per aquesta prova de l'Aquàtic. Aquesta història com comença?
Bueno, la veritat és que aquesta història comença amb una de les primeres reunions del nou motoclub.
Sí.
A la finca del David Cordero, on estan les motos elèctriques, que sí. Estan més asseguts i miràvem cap al parc aquàtic, no? I vam decidir que per què no fèiem una prova per allà al costat, no? I bueno, parlàvem, vam començar amb el pàrquing, ens vam anar animant i al final vam acabar d'entrar a dins.
Com ho veu trobar, allò? És a dir, veu accedir a l'interior i veu dir, hosti, això com està?
Sí, el primer va ser a través del Xavi i de la gent que coneixia els propietaris, si ens donaven permís per entrar-hi i veure si es podia realitzar una prova d'aquest tipus, no? Un cop vam entrar i ens vam posar totes les facilitats, vam veure que sí, que realment donava de sí i cada cop que hi anàvem més ens donava més idees, no?
Xavi, quines sensacions veu tenir?
No, la veritat és que és com diu el Sergi, no? Que volíem entrar dins, però bueno, la idea inicial va ser sempre fer el pàrquing, una mica d'activitat per nanos i passar un dia divertit com a presentació també d'aquest club. I és veritat que tant ell com el Xavi, el seu germà, al veure tota aquella mà de tobogans i aquelles històries que hi ha allà dintre, van dir que hem d'entrar com sigui i preguntarem si ens deixen fer alguna cosa, no? Clar, tots els restos dels humans del club mai havíem imaginat poder pujar per un tobogan, baixar per rampes aquestes històries, però ells ràpidament van veure que era una activitat atractiva, que s'ho passaria bé la gent i sobretot el públic, no? I una mica amb aquesta idea de divertir-se i de buscar una bona carta de presentació pel club, doncs vam anar a tocar una mica les tecles que tots coneixíem, els propietaris, que en són diversos, però pràcticament tothom ens va donar
facilitats.
El vistiplau i facilitats. Ajuntament, també és veritat, vull dir, vam proposar la idea i ens van dir que per ells encantats, que estan a favor d'activitats, sobretot al poble, i els socis, que bueno, no ens va sorprendre, però és veritat que tota la gent que havia promogut aquest nou club estava disposada a perdre hores de treball, a fins de setmana, el que fes falta, doncs, per vindre a treballar. I a partir d'aquí, doncs, bueno, va sortir aquesta prova.
Com ho veu trobar, tot allò? Està molt malmès o...?
Bueno, de fet, està malmès, però també s'ha de dir que allà dintre s'hi practica una activitat actualment, no?
L'airsoft.
Que és un tema de bueno, com tipus guerrilles,
Més, sí, eh? Sí, sí, correcte.
I que inclús amb ells els hi va bé, com més bosc i més salvatge estigui, millor. Clar, nosaltres, tot allò era un calvari per començar a treballar, realment era una bestiesa.
Branques i el que no són branques, vaja.
Un desastre.
Sí.
Algun àguila també hauria d'haver-hi per allà. Però bueno...
Us va portar molta feina o què?
Déu-n'hi-do.
Sí? Xavi?
És que Déu-n'hi-do. Els tobogans estaven molt bruts, no es podien passar, van tindre que netejar molt, sobretot el tros del riu, que van pensar quan estaven dissenyant el circuit que seria un pas molt, molt divertit, però la veritat és que no es podia ni entrar. Doncs, gràcies als socis i a tota la gent que vindrà a ajudar-nos, doncs, vam treballar força per poder fer el circuit.
Què veu estar? Una setmana allà dintre?
No,
un mes?
No, història ja. Més i mig, bo.
Sí?
Més
jo tiraria cap a dos i pico,
Sí. És a dir, estem parlant això va ser el setembre, que des del juliol, més o menys?
Sí, les portes de l'estiu, exacte. Sí. Les portes de l'estiu va sorgir la idea i a l'agost es va començar ja a treballar allà a les tardes, algun fi de setmana, i després sí. Pràcticament el mes de setembre, que era el que anàvem a tope, quasi cada dia anava algú a treballar. Però bueno, també és veritat que no em van tindre prou amb el material natural que trobaves allà, sinó que em van voler incorporar més, no?
Ja.
I aquí, gràcies a un bon soci, el de la Serreria Campamar a Vilanova, doncs bé, va portar medis, fustes, troncs, de tot. Ens va ajudar moltíssim, ell portava pràcticament el material i entre en Xavi i Sergi i altres dissenyant més dificultats, i sort que la cursa va arribar al 29, si no encara estem posant fusta i estem fent coses
no encara sé, més complicat,
encara, no? Més complicat.
Més complicat. Val, doncs tenim ja l'espai, ho tenim ben adassentat, com es diu, i a partir d'aquí hem de trobar doncs, gent que vulgui competir. Com funciona aquest mundillo, Sergi?
Realment això va ser un dels punts més complicats, no?
Sí?
Sí, perquè la gent, clar, explicaves que anava a fer una carrera dins d'un parc aquàtic.
Per això t'ho dic, clar.
I no ho entenia.
Què deien els pilots?
Vam trobar que el pilot aficionat, l'amateur, va ser el que més bona acceptació va tenir, perquè normalment és el més valent.
Sí.
Amb els pilots professionals es va costar bastant més. Sobretot, la gran majoria s'imaginaven que faríem animalades, no? Que seria una mica perillós. Però realment amb la categoria aficionat vam omplir amb res, en una setmana vam omplir inscripcions que vam haver d'augmentar. Al principi volíem fer 30 pilots, al final vam acabar amb 40. I en pros vam tenir la sort de portar pilots molt reconeguts, no? Com l'Ivan Cervantes, sí. El Joan Pedrero, el Jaume Betriu, que són pilots oficials de les seves marques, campió del món. I bueno, al final vam omplir força bé amb els que van venir.
Uh-huh. Xavi, tu vas competir? Tu també, Sergi?
També, sí.
Què tal? Quines sensacions vau tenir?
Home, jo la veritat que és de les curses que més m'ha divertit i jo crec que el públic que havia també, perquè normalment nosaltres estem acostumats a córrer a la muntanya, normalment la cursa, el 80% de la cursa estàs tu sola allà competint. Llavors, el bo que té el parc aquest, que allà on anaves, o pujaves o baixaves, sempre et trobaves públic animant-te, la gent veies que disfrutava, llavors això era molt gratificant, no? Uh-huh. I molt divertit, jo crec.
Quins perills pot tenir una prova d'aquest tipus? És a dir, baixar, pujar per tobogans i aquestes històries, que clar, no és massa habitual el que dèiem.
Home, perill, jo crec que com qualsevol cursa, no?
És evident.
Qualsevol cursa d'enduro, no? Perquè tampoc té cap perill excessiu. La gent que ve i s'inscriu a aquestes curses ja és un pilot una mica que busca les curses d'enduro indoor o d'enduro extremo, que més o menys sempre hi ha en tronc, sempre hi ha... El bo d'aquesta cursa que no s'ha fet mai, no? Que els tobogans, la gent no sap com... quina reacció tindrà la moto, què passarà, però bueno, això ja ens van provocar, bueno, ens van intentar que sobretot no siguis perillós, que ningú es fes mal, vam protegir tots els obstacles, si hi havia alguna caiguda o alguna cosa que no es fessin mal, no?
Uh-huh. Sergi, quines sensacions vas tenir tu personalment?
Home, jo personalment va ser un dia increïble, no? Perquè és el que dius, després d'estar tot quasi 2 mesos, 3 mesos treballant allà, organitzant-lo tot, veure que la cursa al matí havia anat perfecta, que tothom s'estava divertint, que estava el parc ple, que no havia cap incident, poder sortir a la tarda, competir amb tota la feinada que ens va tenir i que tot va sortir rodó, va ser un dia que no, jo no oblidaré.
Va ser cap de setmana, no? Un cap de setmana?
Un dissabte.
Bueno,
de fet, el dissabte va ser la cursa aquí a l'Aquàtic, sí. Pròpiament, i el diumenge vam fer una petita cursa al circuit aquest extrem de motos elèctriques,
sí.
Que ens el va cedir el David Cordero, que també és soci, amb una cursa de nanos, de cilindrades més petites i nanos de més petita edat, una mica per fer el fi de setmana de complert de la moto. Uh-huh. Però és veritat que dissabte va ser el dia punter i tot estava una mica els esforços orientats en aquesta cursa, i la del diumenge doncs, va ser encara més festa perquè es havia celebrat el dissabte, tot gràcies a Déu va anar rodó, i diumenge, però clar, la dificultat d'una cursa de nens en un circuit tancat doncs molt més petita i el perill doncs molt més petit i tot molt més senzill. Va ploure, és igual, vam disfrutar igualment, vam fer la costellada igualment i tothom s'ho va passar perfectament. Vull dir, va ser un fi de setmana rodó del tema de la moto.
S'ho va passar tan bé el pilot que va participar com dèieu, el públic, que va venir moltíssima gent, no?
Sí, és que sí, nosaltres no esperàvem, no? Nosaltres a vegades... quan fèiem alguna junta pensàvem quanta gent vindrà, uns dien 500, altres dien 1.000, la gent no s'esperava, no?, aquesta acceptació. Ni jo mateix tampoc,
perquè l'èxit s'acostuma a mesurar una miqueta per la quantitat de públic que un té, evidentment.
Sí, perquè aquestes curses costa molt, no?, agafar la gent que no es dedica a això, que no té hobby, no? Llavors el bo que va tindre aquesta cursa que vindrà molta gent que no ho practica o que no, que simplement ho va veure o es va per la publicitat que van fer i va decidir vindre, i de veritat és que ho veies pel matí, després veies que tornaven a la tarda, anaven a dinar, tornaven a la tarda, i de veritat que va ser un èxit. Avui en dia, les curses que encara vaig a córrer, encara la gent m'ho recorda, em feliciten i ja tenen ganes de que tornem a fer una altra.
Clar, això, segons ens deien, el Xavi i els germans León no volen que quedi aquí.
No, una mica la idea, aviam, ja d'un... sempre havíem pensat buscar de fer una prova que fos estàndard del club i que també al mateix temps, com el seu dia es havia fet aquí, es havia organitzat una prova de Mundial d'Enduro que va tindre molta renom a la Fragata,
sí.
I que, bé, per circumstàncies no va poder tindre continuïtat, doncs nosaltres sempre hem tingut l'il·lusió de buscar una prova, doncs que se'n parli de Sitges, que la gent pugui disfrutar i al mateix temps nosaltres, doncs bueno, que puguem celebrar un any més que el club va tirant endavant i renombrar el motoclub, no? I aquesta prova, realment, amb l'acceptació que ha tingut i amb el bé que ens ho vam passar i la gent que es va quedar fora que voldria participar, doncs ens hem plantejat, i en principi crec que així serà, doncs que sigui anual, la prova anual. El que no tenim clar les dates, s'ha de combinar molt bé amb el calendari de proves de Mundial, proves de Campionat d'Espanya, de diferents modalitats, però sí, la idea en principi és que sigui una prova anual i que bé que sigui d'alguna manera la prova reina que celebri aquest motoclub.
En aquest sentit, la federació què hi diu?
La federació ens apoya totalment.
Val.
Realment, des del principi de la creació del motoclub, ens ha apoyat la federació, l'ajuntament, uh-huh, el poble. Penso que el dia de la cursa teníem més de 60 ajudants, o sigui, gent que va venir desinteressadament a ajudar-nos. I ja dic, la federació ja ens ha demanat que l'any que ve tornem a fer la prova, que demanem alguna prova més, perquè hem vist que un motoclub nou, amb ganes de treballar i amb l'acceptació que ha tingut...
Doncs... És una miqueta aprofita l'empenta, no?, de la creació del nou motoclub.
Sí. I jo diria que també, i la federació li interessa molt, l'empenta de Sitges també.
Va.
És veritat que el poble té un atractiu especial.
Sitges per se ja, evidentment...
Sitges és una carta de presentació important, ells ho saben, i després també Sitges tenim pilots com en Xavi i el Sergi que corren a nivell internacional, de talla important, ho saben, i llavors, bueno, pues, promoure aquest tipus d'activitat en un poble on hi ha molta afluència de públic, no pel fet de la moto, però sí pel poble, per la bellesa del poble i per les activitats que hi ha, doncs amb ells encantats de la vida i que celebri.
Uh-huh.
Nosaltres, des de l'hora, si tinguéssim recolzament, suposo que aconseguirem, ens ha costat moltíssim, la veritat és que aquest any, per cobrir el pressupost, hem patit moltíssim, pràcticament ha sigut tot a nivell de pancartes de 100 euros, 50 euros, i ha sigut molt, molt difícil. Moltes dels fets de dintre de l'Aquàtic, doncs, s'han fet sense cobrar, la gent ha vingut a treballar gratuïtament per col·laborar, sponsors que a part de la pancarta, doncs, ens han ajudat amb els seus propis medis, com comentava Campamà, uh-huh, Gràcia, molta gent ens ha ajudat, i bueno, si esperem que amb el renom d'aquest any i amb les ganes, doncs, que de cara a properes edicions aconseguim els diners per poder-ho fer i tirar-ho endavant.
Si tot va bé, la setmana que ve ja constituireu com a club, diguem-ho així.
Sí, de fet, pràcticament som
ja ho club, sou?
Som club, perquè de fet per muntar una activitat així has d'estar legalitzat.
Evidentment.
Som club, heu
hagut de fer els tràmits per...
Al principi es va nombrar els càrrecs imprescindibles, sí, per poder donar d'alta al club i la documentació necessària, però bé, s'han convocat ja unes eleccions que seran la setmana que ve, sembla que està perfilada ja la junta més o menys definitiva que gestionarà el club, i és veritat que és una junta molt oberta on hi participa moltíssima gent, vocals per tots els departaments, des d'activitats per nens, a trial, enduro, motos clàssiques, inclús està parlant d'excursions, tot tipus d'activitat. Vull dir, amb vocals per tot tipus d'activitat, on tothom hi podrà participar.
És a dir, no se centrareu única i exclusivament amb el tema enduro, per exemple, sinó que abarcareu, com deia Xavi,
volem
altres disciplines.
Volem tocar totes les disciplines del món de la moto, i si algú ens la deixem i algú està disposat a col·laborar o vol participar, les portes obertes amb tot el que calgui, és a dir, la idea és aquesta.
Uh-huh.
Ja et dic, si tot va bé, no, a final de setmana que ve quedarà ja constituïda la junta i bé, suposo que ja farem l'anunci que correspongui, però bueno, tot gent del poble, uh-huh, gent de fora també que participa molt en nosaltres.
Malalts del motor, com es diu en aquests casos.
Malalts, molt malalts,
molt malalts del motor.
Malalts del motor.
Amb una pudor a benzina.
Molt.
Eh?
Això és l'important.
És important.
I amb ganes de fer coses, que és el més important. No? Diria, uh-huh, que és una mica és això.
Xavi,
digue'm.
Ets pilot professional?
No, semiprofessional.
Quan comença el teu amor, entre cometes, per aquest mundillo?
Jo vaig començar seguint els passos del meu germà, el Sergi, que va començar amb 12 anys, jo vaig començar amb 7 anys, i bueno, vam començar fent trial fins als 25 anys. Competint des de petits, des de campions de Catalunya, nacionals, i europeus i mundials, fins que bueno, vam fer un tope allà al trial, que no veiem evolució, i van agafar una moto d'enduro per esmorzar. I van començar amb la idea aquesta, no?, d'agafar una moto d'enduro perquè portem sang a la benzina. Bueno, portem benzina a la sang. I com no podem estar quiets, doncs, bueno, ja ens van començar a competir un altre cop d'enduro i un altre cop liats.
Uh-huh. Creu que això del trial ja no podia evolucionar més?
Bueno, no teníem suficient ajuda per fer el salt definitiu i bueno, vam decidir canviar d'esport.
Clar, això, cada cop que parlem amb esportistes com vosaltres, sempre ens diuen gairebé el mateix, no? Vull dir, tot això és de molt de temps, és de molt de sacrifici, és de deixar de fer altres coses per entrenar, per anar a la competició. En el vostre cas ha estat així, més o menys, aquest camí?
Sí, la veritat és que sí, nosaltres teníem compaginat tant els estudis quan érem petits com el treball, no? Nosaltres treballem tot el dia i hem d'anar alternant el treball, doncs nosaltres anem a entrenar a l'hora de dinar, agafem un entrepà, uh-huh, i anem a entrenar aquesta hora i mitja que tenim de descans, i al vespre igual, no? Si volem fer una mica de fici, doncs anem a última hora quan acabem de treballar al gimnàs o fer el transport per complementar. Uh-huh.
A on entreneu? Clar, això no és com un camp de futbol, que
no.
Els futbolistes entrenen al camp de futbol, els de bàsquet al pavelló, però clar, i la gent com vosaltres, que aquest també és un tema que sovint també ha portat alguna que altra polèmica, no?
Tema delicat.
On es pot anar i a on no es pot anar?
No diguis un nen, que si no ens vindrà a buscar.
Val, doncs no ho digueu.
No, la veritat és que és una llàstima, perquè també la gent té una imatge de nosaltres que...
De destroyers,
i bueno, jo no dic que tothom siguem igual, però per l'experiència que tinc jo i per la gent que sortim, ja hem de respectar el màxim el que és la natura, no? Llavors, a mi em fa molt de coratge, no? Quan vaig a la muntanya i em veuen i bueno, a la gent sempre no li fa gràcia, no?, que veuen com si estiguessis fent delinquint o fent alguna cosa, no? Llavors hi ha circuits, habilitats per entrenar, però la veritat és que hi ha poquets.
És a dir, si heu de buscar la vida en altres llocs.
Sí.
Tinguem en compte que la normativa en aquest cas de per poder circular per la muntanya és molt estricta, per menys de 4 metres un camí no s'hi pot passar. Llavors hem de buscar doncs zones on el propietari té el terreny totalment ballat, amb la qual la responsabilitat és seva, i allà dintre et pots moure com puguis, o anar, com diu el Xavi, amb centres on hi ha muntades diferents activitats, pel trial i en unes zones, per l'enduro i en uns camins, és difícil. Clar, si també busques anar a algunes competicions, que aquestes sí que tenen els permisos corresponents, pràcticament cada setmana, cada 15 dies hi ha alguna prova d'enduro, endurades, o trials, o d'enduro de nens, vull dir, anar a competir, una mica anar on la federació munta les proves legalitzades, i d'aquesta manera pots anar entrenant. Després hi ha algú que també roda por ahí, però tampoc és el que diu el Sergi, dir tot arreu on anem no s'hauria de dir.
No s'hauria de dir.
Més
val que no ho dieu.
Però bueno. L'important és poder sortir.
Us sentiu perseguits en aquest sentit una miqueta? O...
Absolutament.
Sí, i tant.
Sí?
Ja no nosaltres, no? Si mires qualsevol, o sigui, fa poc sortia a Facebook el Toni Bou entrenant, campió del món, rècord de campionats del món, entrenant en una zona privada, i uns forestals, doncs,
bueno,
cridant l'atenció, no? Sembla
sí,
que...
estaven denunciant. I és el que diu el Xavi, no? El problema és que el que ens sap realment greu és que la imatge que té la gent de nosaltres.
Ja.
Nosaltres estem a la muntanya des que teníem 9 anys, 10 anys, som els primers que ens estimem la muntanya, no? I la gent ens mira com si fóssim...
És difícil ara treure's una miqueta aquesta etiqueta que teniu, no? Quan un li penja en allò que diuen el Sant Benito, doncs després és molt difícil fer sí. veure que evidentment que vosaltres sou, com dieu, els primers en tenir cura de l'entorn.
Sí, però també és veritat que et trobes amb molta gent, sobretot caminant a la muntanya en bicicleta, que són gent que estima la muntanya com nosaltres i també en respecten, és a dir, la gent que fa molts anys que ho fa
sí.
entenen el
ja
motorista,
una miqueta
entenen que... el motorista mm-hmm. i com ho practica, si realment estima la muntanya o no. Ara hi ha hagut uns anys, que és veritat, de que viva la Pepa, tothom anem a fer el boig, tant les bicicletes com els que caminen, com els que cacen, com els que van en moto. Uh-huh. I aquest segment intermig és el que jo diria que no s'ha pogut respectar o està al punt on s'ha d'estar. Uh-huh. Però és veritat que durant molts anys, per sort o per desgràcia, les motos mantenien oberts moltíssims senders, moltíssims caminets. Clar, no es tracta de convertir-ho en autopista, però per transitar-hi, amb el tipus de gomes que avui portes, que pràcticament no fas mal, la combustió de les motos, que són molt regulats, o sigui, compleixes moltíssimes normatives, són motos homologades, que compleixen normes europees, mal, ja imagino que fas el just. Mm-hmm. És una manera de voluntat que ens entenguéssim tots, podríem compartir-ho.
Ja.
Però bé, les normes venen de dalt i nosaltres poca cosa tenim a fer amb tot això.
Falta molta pedagogia en aquest sentit?
Bueno, pedagogia, nosaltres ens preocupem de que, mm-hmm. sobretot els petits, ensenyar-los com t'has de comportar la muntanya, el respecte amb el company, et trobis en qui et trobis, amb tota la fauna, tota la flora, això ja ho fas entendre la gent, però això és com el que passeix el vespre i es pren una Coca-Cola i se'n va a dormir a l'hora, i el que se'n pren 25 i no se'n va a dormir a l'hora.
D'acord.
Tu li expliques amb una, aniràs a dormir bé, però amb 20 no.
Ja.
Amb la moto passa igual. Mm-hmm. Però és veritat que educant a la canalla i ensenyant-los el respecte a la muntanya de petits es podria...
Això quan diuen els valors, no?
Els valors,
els valors.
Exacte. Això seria important.
No, però realment la gent que va a la muntanya com nosaltres, la gran majoria són gent amb una bona educació i no crea problemes, no? Perquè sempre que hi ha per un paguem tots, no?
S'heu trobat en alguna situació desagradable?
Sí,
sí,
sí, sí. Vegades.
Algun que altre insult, suposo?
Sí. Ens han aixecat hasta algun bar, un garrot, no?
Sí, sí, la veritat és que sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, a vegades tens que controlar-te i, bueno, i fer... Diu que, bueno, que no passarem per aquí perquè la gent... per calmar algun que altre, no?
Mm-hmm. Però, veritat, bueno, és un tema delicat, perquè,
sí.
perquè és
sí,
un
sí,
tema
sí.
delicat perquè tothom té la seva raó i posar-nos d'acord.
Es tracta de buscar l'equilibri com en tot en la vida, no?
Sí, però sí. que a més no depèn de nosaltres, és a dir,
ja.
No és un tema on el col·lectiu nostre ni el que camina ni els altres puguin fer-hi res. Uh-huh. Això són normes que venen establertes, suposo que pels propis governs autonòmics o el que correspongui,
sí.
i bé, és contradictori que et trobes en països on no pots circular per cap tipus de camí, et trobes en països on te celebren proves espectaculars dintre de parcs naturals, i no hi ha cap problema, i si convé repoblar el tema del labrat, tot es torna a deixar com estava i no passa res.
Uh-huh.
Bueno, és una mica, suposo, una guerra d'interessos, diria que polítics,
sí.
diria, no ho sé. Uh-huh.
Molt bé. Escolta, hi ha molta afició al tema motor?
Aquí a Sitges molta.
Sí.
Dels últims anys ha crescut molt aquí.
Nosaltres, sí?
De fet, ens vam instal·lar aquí amb la botiga pel fet de lo que sentíem parlar de Sitges, no? Del Mundial d'Enduro, de les proves del Campionat d'Espanya que s'havien fet aquí. Sabíem que era un punt on realment havia afició, no? Però cada cop hem vist que la cosa va més. De fet, per això vam crear el motoclub, no?
Uh-huh.
Perquè ens juntàvem un grup d'amics de Sitges, de Cunit, de Vilanova, i ens faltava pues, fer-ho legal, no? Perquè
sí, sí.
realment cada cop...
El nexe, no? Diguem-ne,
sí,
eh?
Que tothom ho demanava, no? Però realment hi ha una afició molt gran aquí.
Uh-huh.
Sí, sí.
Gent de tot tipus?
Sí, però és que no només per competir, sinó per acompanyar, per passar el dia, per muntar carpes, per fer la paella, per ajudar-te en tot. Vull dir, sense anar més lluny, aquest cap de setmana s'ha celebrat una prova d'enduro extrem a Mollà.
Sí.
Que, bueno, que la prova no cal parlar-ne, que era terriblement dura. Però bé, si eren quatre pilots d'aquí els que estaven corrent, potser hi havia 30 aficionats del club, socis i amics, que estaven
donant suport,
ajudant a uns altres cuinant, vull dir que realment estaves com si haguessis fet un fi de setmana de relax en un hotel amb una prova extrema com un infern, no? És a dir, et trobaves com a casa, i això és digne d'admirar, vull dir, gent amb moltíssimes ganes d'ajudar, moltíssimes.
Escolteu una cosa... Quina dificultat té pilotar una moto d'aquest tipus, en el vostre cas, de l'enduro?
Bueno, dificultat té diverses, no? La veritat és físicament la gent no sap el punt de desgast que té, no?
La despesa llavors, física que
la
això...
La física la gent es pensa que, bueno, com va amb motor,
sí, sí,
vas donant gas
i no em canso, sí, sí, no? Vas canviant de marxa.
Llavors, clar, té, físicament està molt, molt
ben preparat.
Ben preparat, no? Llavors, l'enduro és una, més que una mica de tots els esports, no? Tant com el trial, la velocitat i la tècnica del motocross, no? Llavors és com agafar les tres disciplines, no? I ficar-la en una, no? Llavors, a mi m'agrada molt perquè tens que saber una mica de tot, no? És el conjunt d'aquestes tres. Llavors, per mi és un esport que m'ha enganxat molt, fa 6 anys que el practico i la veritat és que estic enganxadíssim.
Deies, soc semiprofessional. Què et falta per ser professional del tot?
Bueno, dedicar-me, no?, al 100% a això.
Ja.
I, bueno, que és una cosa molt difícil i amb els temps que estem avui en dia costa molt, no?, trobar ajuda per poder
bons
fer...
Bons sponsors que t'ajudin.
Jo ara mateix porto 4 mesos treballant, buscant per poder fer el Mundial sencer de Superenduro, que és el que a mi realment m'agrada, no?
Quan és?
Comença el desembre a Polònia.
El desembre a
Polònia. És que el calendari, déu-n'hi-do, també.
Sí.
A Polònia, Mèxic, Brasil,
clar,
Finlàndia...
Això no és aquí al costat, precisament.
Llavors, bueno, doncs... Pues, no, estem treballant.
Com ho portes? Creus que hi podràs anar? O...
Bueno, jo espero que aquest any pugui fer-ho tot, no?
Sí?
Cada any he fet la meitat del campionat, o sempre, per exemple, Mèxic i Brasil no he pogut anar mai, però bueno, jo crec que aquest any una mica de sort podem fer-ho.
I amb quines perspectives, Xavi, esportivament parlant?
Bueno, pues a mi cada vegada el nivell és més alt, perquè la gent és més professional, però hosta, a mi m'agradaria estar entre el... 5 primers.
Mm-hmm. El top 5, no?
Top 5.
Molt bé. Això s'ha de començar de molt petitet? O, bé, en el vostre cas tu ja és 7, 12, em sembla, heu dit
sí.
7, 12 anys...
Home, quan abans comencis, sí, millor, no?
Sí, sempre és millor, és obvi, és obvi.
Sergi.
No, dic, la bo d'aquest esport és que hi ha gent que comença amb 35, 40, 45 anys, i entre ells es van juntant pels nivells, surts amb un que acaba de començar, surts el més bo, entre tots un ajuda a l'altre, que és el maco de l'enduro, no? Que qualsevol edat pots començar i pues, cadascú marca el seu nivell, les seves trialeres, les seves...
Ja.
I no necessàriament necessites començar de petit, no? Si vols competir, sí, està clar que avui en dia, si no comences de petit i a tope... amb la competència que ja és difícil, no?
Pues inclús per competir hi ha categories sí. des del professional fins al superamateur, és a dir,
ja.
Tu a l'edat que comences a anar en moto, sigui de trial, enduro, carretera, el que sigui, tens categories pues, per tots els nivells, uh-huh. amb la qual cosa ets realitzat igual, tu vas entrenant, vas disfrutant i competint amb gent del teu mateix nivell. És evident que si vols ser un top en qualsevol de les activitats de, ah, de la moto,
sí.
pues, tens que vindre
de
petit, perquè per molt nat que ho tinguis, si no ho has practicat i no ho has provat, no triomfes, no? Però per anar amb la moto i disfrutar amb la moto, jo diria que no hi ha una edat concreta per dir, per anar-s'ho s'ha de fer.
Tot i que des del club voleu potenciar una miqueta que els més joves també...
O sigui, jo diria
comencin
que
mica, a...
Exacte, l'objectiu bàsic d'aquest club és, diríem, una mica entre tots, aquí en Xavi i Sergi ho poden... És apoyar la canalla. Apoyar la canalla perquè vull dir, a nivell de poder-los formar amb cursets, que vegin els pilots com corren, com entrenen, que disfrutin anant amb moto, que tinguin una idea de la moto de molt de disfrutar. I així és com realment la gent de petita i disfrutant amb la moto és quan el dia de demà pot arribar a ser un bon pilot, no? I l'objectiu número 1 diria, insisteixo, que és potenciar la canalla amb qualsevol de les especialitats de moto que estigui a la nostra base.
Clar, i aquí entenc també que les famílies són un vessant important, no? El recolzament de les famílies, no? Sobretot quan ets petit. Tens uns pares que, evidentment, si no et recolzen i no et faciliten el material, en aquest cas, que és la moto, difícilment podràs fer allò que t'agrada.
Sí, de fet, si no tens l'apoi dels teus pares o d'algun familiar per poder fer aquest esport és molt complicat, no? Mm-hmm.
Clar, una moto val diners.
Sí, val diners.
Clar, no és com qui es compra una pilota.
Sí, però a part dels diners, jo crec que pels pares, no? Això l'inculques una
sí, sí,
disciplina
sí.
al teu fill, no? Jo estic molt agraït amb mon pare perquè gràcies a l'esport que he fet des de petit ha sigut molt responsable, sabia que si el cap de setmana tenia cursa tenia que anar a dormir aviat, tenia que fer les coses com s'havien de fer, no?, per poder progressar.
Seguir un règim, evidentment, sí, llavors, disciplinari per poder competir.
Això per la canalla, jo crec que avui en dia és molt gratificant, no?, també pel pare, i fer conjuntament un esport amb el teu fill, uh-huh, per mi...
N'heu fet un estil de vida, d'això?
Sí. Sí. Per mi és meu, sí.
Sí, perquè ja no, o sigui, clar, lògicament és la teva feina, la família i moltes preocupacions, no? Mm. Però el punt de sortida i d'alivi de tot és...
Tenir una vàlvula d'escapament, mai millor dit, que és la moto.
Absolutament. Tu saps que quan arriba l'hora de sortir, aquell moment se te'n va tot del cap, només estàs pendent de l'amic que va al teu costat, aviam qui cau, aviam qui riu, aviam qui... És un disfrutar sense parar. I diria que qualsevol motorista que ho porti l'ànima com nosaltres, sense la moto seria molt difícil tirar endavant.
Uh-huh. Jo vaig tindre una lesió farà un any i mig, una mica així...
Seriosa?
Una mica seriosa, i vaig estar 8 o 9 mesos sense poder sortir amb moto.
Ostres.
I quan arribaven allà a la botiga i juntaven tots i sortien... I la veritat és que
volies morir?
Volia morir, és que estava... no podia.
Estava caràcter, tot.
Caràcter, tot, estava... Uh-huh. Bueno,
estaves malament.
Sí, sí, estava malament. Uh-huh. I llavors em vaig donar compte que gràcies a la moto tinc una vàlvula d'escape i és que és la meva forma de vida des de que tinc 7 anys.
Des de que tens 7 anys. Escolta, lesions importants, ara dies tu vas patir una que va estar aturat 8-9 mesos. Quina és la part del cos que pateix més? Espatlla...
Per mi les cervicals, però cervicals? Bueno, en tots, sí, els esports, això ho tinc des que feia trial, que les meves cervicals, bueno, de base de trompades i de cops, pues, contractura i això, les tinc una mica més delicades. Però...
Patacades, si heu tingut alguna important?
Sí.
Allò, tinc... un ensurt que dius, hosti...
He tingut diverses, el que passa, gràcies a Déu, jo i el Sergi toquem fusta, no?
Sí, sí.
El que passa que per l'esport que és, que des de fora es veu tan perillós, sí, i realment sí, sí, no és un esport que tinguis... que puguis tenir uns accidents greus o que s'impliqui grans lesions. Uh-huh. Hi ha lesions petites de genolls, de lligaments, de mans...
extremitats, però,
sí, sí, però no és algo realment perillós. No, anem molt ben protegits. Tot, és un esport que tots els que participem sabem que hem d'anar sempre equipats de dalt a baix i realment no és tan perillós com es veu des de fora.
Ja. Xavi, tu has tingut alguna patacada? Algun...
Sí, sí. També ja, també ja, ja vaig sent gran també, vull dir que amb els anys n'he tingut diverses, però bueno, com diu el Sergi, el típic, algun dit, el genoll, un colze, sempre rep això, però també és veritat que no és tan perillós com sembla, no vas a tanta velocitat, o sigui, fas molt de soroll,
evidentment,
però no corres.
El tema de velocitat aquí condiciona.
Exacte, no vas a grans velocitats. Sí que, per desgràcia, si tens un mal cop, doncs pot ser perillós, però en general, i si mires estadístiques, diríem que no és, no és de lesió contínua. Uh-huh. Però, bueno, les típiques, clar, si no vols pols, no vagis a l'era.
Exactament. Senyors, gairebé per anar acabant, això és tot l'any?
Sí. A l'hivern perquè fa fred i a l'estiu perquè fa calor.
I
sí.
No teniu un...
A l'agost.
Sí, hi ha un petit parón a l'agost,
per la calor, sí, sí, i per tot, però la veritat és que no, durant tot l'any sempre hi ha...
Vosaltres, si no aneu amb moto, difícilment us podem veure pel carrer, no?
Si aneu amb moto, fent cursets.
Ens reunim a algun puesto per trobar-nos, o ens veiem al taller, o estem al voltant de la moto.
Sempre esteu amb la benzina a punt.
Amb la benzina a punt i estan al dia de les motos noves, dels pilots nous, de sempre és aquest mundet. I sempre estem amb això.
Molt bé. Doncs amb en Xavi Montornès, en Xavi León i en Sergi León, doncs bé, els hem volgut apropar una miqueta més a aquest mundillo, que diuen, del món del motor, i també, doncs, aprofitant la creació d'aquest nou club, l'Extreme Sitges Motoclub, en què ho van explicar perfectament, allà hi cap tothom, totes les disciplines hagudes i per haver. Amb el millor dels desitjos, doncs, agraïm la presència del Xavi Montornès, del Xavi León i del Sergi León. Senyors, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. L'any que ve toca la segona edició de la cursa.
Sí, esperem que sí. Que
teniu alguna data allò marcada, alguna idea?
Sabem que serà el setembre. La idea és setembre.
Mantenir-lo al setembre?
Sí, és la idea principal.
Val.
Però bueno, hem d'acabar
de perfilar.
Al gener sortiran els calendaris nous i llavors hem d'ajustar una mica.
S'ha de quadrar una miqueta amb el tema calendaris.
La resta de campionats.
Molt bé. Senyors, que tingueu molta sort. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a vostès, moltíssimes gràcies. Recordin que demà tornem, com cada divendres, fent prèvia del cap de setmana esportiu.